Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure, saltar al buit.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
La vida que tenim i vivim depèn de la perspectiva des de la qual mirem tot el que ens passa, diu Sergi Torres, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, presentant el seu llibre Saltar al vacío, que hem de deixar caure tot allò que estem intentant suportar a la nostra vida, deixar d'intentar el que volem aconseguir i d'evitar el que no volem. És qüestió, diu, de permetre que passi la vida sense intentar millorar-la ni evitar-la. I això passa per despertar l'honestedat, l'acceptació i la presa de responsabilitat de tot allò que veiem. Sergi Torres ens demana si estem disposats a sortir-nos-en d'aquesta ratlla de la nostra personalitat i llançar-nos al buit del nostre ésser i del nostre cor. Diu Sergi Torres que des de la perspectiva biològica som el producte físic de l'evolució de milers i milers d'anys, llestos per saltar a la consciència. I quan ens parem a mirar una persona o un conflicte, tot i que sigui només per un instant, la llum que nosaltres som, la nostra consciència, immensament superior a les imatges i interpretacions cerebrals del nostre cervell, les pot esvair i cremar. És el foc de l'ànima, diu, el foc de l'esperit o de la consciència. Es tracta, segons ell, d'estimar no pas amb l'amor que hem comprès, sinó amb l'amor que ens comprèn a nosaltres. I per explicar-ho, el nostre convidat d'avui utilitza el seu llibre El guerrer espiritual. És un guerrer capaç de posar-se dret en la seva experiència i obrir-se a creuar-la tal i com és, sense tenir por de les seves pròpies emocions, ni dels seus propis pensaments, ni de les interpretacions seves de tot allò que està passant. Aquest guerrer, diu el nostre convidat, no fuig de la seva pròpia experiència, que es caracteritza per la seva honestedat, per la seva humilitat i la seva profunda connexió amb el seu ésser, el qual reconeix en tot el que es troba. El guerrer dona la benvinguda a tot allò que se li posa al davant. La fortalesa del guerrer es troba en la no necessitat de defensar-se del fet de ser. Sap que no necessita armes, sinó només la seva presència, en què se sap a ell mateix present, en l'únic instant en el qual és conscient d'ell mateix. Un guerrer, diu Sergi Torres, no veu res inacceptable en aquest món, i un guerrer és capaç de saltar al buit. Avui a l'Ofici de Viure, saltar al buit.
Sergi Torres, sempre estic vivint el moment de màxima felicitat de la meva vida.
Soy José Luis San Miguel de Pablos, doctor en filosofía, pero sobre todo persona que piensa libremente. Soy autor del libro La rebelión de la conciencia. Creo que estamos recubiertos por una cantidad de capas, que el problema no es que sean ropa, es que son verdaderas armaduras, duras, corazas. Creo que ante todo son esas armaduras, esas corazas, esos caparazones los que nos impiden descubrir el núcleo, lo esencial. Lo esencial ni siquiera es del pensamiento, que es algo muy importante, pero que no deja de ser un instrumento. Bueno, saben los que meditan que ni siquiera los sentimientos, siendo importantísimos, son parte del núcleo, tan cerca del núcleo, pero no son el núcleo. Las sensaciones tampoco son el núcleo. Al final, el núcleo es cuando te quedas en silencio, con la mente en blanco, y sin pensar, no necesariamente con palabras, observas que eres. Yo siempre digo que Descartes llegó cerca, pero no llegó del todo, cuando el famoso cógito, porque dijo, pienso, luego existo, luego estaba pensando, y creyó que el pensar era el ser. No, el pensar no era el ser. Detrás del pensar estaba el ser, que se daba cuenta de que pensaba, pero él no se dio cuenta de eso, porque era tan intelectualista que creía que el pensamiento era el ser. Bueno, la meditación oriental, que es básica, te dice que te quedes en silencio, que te des cuenta de que no eres tus pensamientos. No eres ni siquiera tus emociones, no eres ese dolorcillo que sientes en algún lugar de tu cuerpo, no eres tus sensaciones, eres. Y ese desnudarte y darte cuenta de que eres, es para mí estar en el vacío, pero no es el vacío, es el plenum, ¿eh? Y ahí tengo un pequeño problemilla con algunos orientales. Insisten mucho que es lo mismo el vacío que el plenum. Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que es la realidad. Si quieres llamarle vacío, en el sentido de que todo lo superfluo ha desaparecido. Pero es un plenum, es un lleno absoluto, es el ser.
Avui a l'Ofici de Viure, Sergi Torres, Saltar al buit. És el títol del seu últim llibre, Saltar al vacío, que ha publicat Presència Ediciones. Sergi, benvingut. Gràcies, gràcies per venir a l'Ofici de Viure.
Gràcies, Espa. Un plaer.
Sergi Torres, què vol dir saltar al buit? Vostè salta al buit? Va saltar al buit algun dia?
Vaig saltar al buit algun dia i em vaig donar compte de que un cop saltes no s'ha acabat. Has de saltar instant rere instant, perquè la vida és instant rere instant. Aleshores, saltar al buit no és més que obrir-me o obrir-se a experimentar la vida tal com és, sense por a viure-la, sense por a sentir-la, sense por a existir.
Clar, però d'entrada ens fa por saltar al buit. De fet, és un titular o un títol que ens convida a tots a la por. Hi ha una part d'atracció de l'abisme, no? Però hi ha por.
Exacte, per això una de les eines necessàries per fer aquest salt és l'honestedat, però sobretot el coratge.
Coratge necessari per a què?
Per a poder donar-nos compte de que el que està passant a la nostra vida és simplement el que està passant a la nostra vida. És poder obrir-nos a aquest espai intern en el que podem ser i viure el que vivim sense la necessitat d'interpretar-ho, sense la necessitat d'opinar o jutjar el que està passant, que no és més que fruit de la por que sentim a llançar-nos a viure aquell instant tal i com és. Em trobo moltes persones que el que experimenten a la seva vida, en realitat, és la por a viure-la. Al cap i a la fi, és la por a viure-la. I prenem moltes decisions en base a aquesta por a viure la vida.
Com sabem si tenim por de viure la vida?
És simple. Si tu no estàs en pau, tens por. Si tu no et sents feliç, tens por. És així de simple.
Si tu no et sents feliç, tens por?
Si no sents felicitat, tens por. Veurem que dins nostre hi ha un espai molt intern, profund, entranyable, on només hi ha pau, només hi ha essència, hi ha felicitat. I utilitzem tot el que sentim, tot el que pensem, per defensar-nos d'aquest espai intern. Perquè d'alguna manera hem vinculat a entrar en aquest espai intern com la dissolució de l'ego o la dissolució de nosaltres mateixos, de la nostra personalitat. D'aquí és on sorgeix la por. És un sistema de defensa.
Diuen alguns dels oients, moltes gràcies per les aportacions dels oients al mur del Facebook de l'Ofici de Viure, que estem parlant, en el fons, de sortir de la línia de confort, de prendre decisions difícils. Bé, fins a quin punt estem parlant de sortir de la línia de confort o d'alguna cosa més?
Clar, és sortir d'aquesta frontera que nosaltres coneixem. I observa que pels éssers humans, històricament, això ha estat el gran repte. Qualsevol cosa nova que hem descobert ha estat una amenaça pel nostre sistema de pensament. Per exemple, la Terra, quan pensàvem que era plana i de cop i volta era esfèrica, o el Sol, Galileo Galilei, tot això suposa un rebuig d'entrada. Qualsevol cosa que amenaci el nostre sistema de pensament, la por es manifesta. Perquè el nostre sistema de pensament actual, la personalitat, està basada en protegir, en ser una cuirassa d'aquest espai tan, deixa'm dir la paraula, tendre o sensible que és el nostre cor. Aleshores, creixem creant una personalitat que ens protegeixi del que ens envolta, quan en realitat el que ens envolta també som nosaltres. Llançar-se al buit o obrir-se a la vida seria permetre que la nostra personalitat comenci a transparentar-se o a fondre.
Sí, Sergi Torres no té personalitat.
Jo tinc personalitat. El que passa és que estic atent a quan jo l'utilitzo per amagar-me. Quan jo l'utilitzo per amagar-me, el que sento és no felicitat, no pau, sento tristesa, sento angoixa, sento el que sigui, que m'indica que m'estic amagant. Aleshores, és just el moment en el que jo puc decidir obrir-me i llançar-me a experimentar aquella sensació de neguit, del que sigui, I aquella sensació passa a ser la porta a través de la qual jo puc mirar més enllà de la meva personalitat.
Avui a l'Ofici de Viure, saltar al buit amb Sergi Torres.
Sergi Torres. Soc molt conscient que no hi ha res extern a mi.
Diu en Sergi Torres que el primer que fa el que decideix llançar-se a l'abisme de la consciència és parar de buscar-la. El segon és dedicar la seva vida a aprendre a fer servir tot el que passa al voltant per mirar cap endins. I diu, imaginem-nos que res del que hem viscut fins ara no ho hem viscut en realitat, imaginem-nos que som conscients que només hem viscut les nostres pròpies interpretacions. En el moment en què en Sergi Torres es va adonar d'això, què va experimentar?
Per mi va ser com un tsunami. Vaig donar-me de cop i volta compte de que el que jo havia experimentat com a vida no era vida, sinó que era un producte d'interpretacions que jo havia fet, que sí, podia experimentar que havien sigut educades o ensenyades per altres que també havien fet el mateix, però realment estava dins de la meva pròpia càpsula, de la meva pròpia manera d'interpretar la vida, i que aquesta manera d'interpretar la vida no era la vida. I jo estava vivint una vida i volia saber què era aquesta vida. Aleshores, aquest tsunami simplement va permetre'm tirar tot a terra. Vaig perdre les meves amistats, el vincle amb la meva família, vaig perdre inclús la meva estructuració mental. Puc dir que sentia angoixa, tenia inclús moments de no sabia si estava esquizofrènic o no, vaig passar-ho molt malament, però vaig descobrir en tot aquest procés que hi ha una part interna que estava observant tot això i que aquesta part interna no s'assabentava del dolor, no s'assabentava del problema i que estava constant. I que si podia accedir amb la consciència a aquest espai, podia viure aquest, entre cometes, desastre de tsunami d'una forma constructiva, d'una forma en la que podia descobrir qui era jo més enllà de la meva personalitat.
Això va ser als 21 anys, no?
Això va ser als 21 anys.
I quant temps va trigar aquest procés? Vull dir que no va ser qüestió de setmanes, no?
Vaig estar com uns 2 anys amb crisis d'ansietat, sentia com el meu cervell no podia assimilar les meves experiències, experimentava que no hi havia temps de cop i volta, experimentava que el que estava vivint era un somni i no una realitat. Aleshores va haver un dia que em vaig posar al mirall al cap d'uns 2 anys i al veure el reflexe meu al mirall no me'n recordava del nom de qui veia en allà. Aleshores, des d'aquest espai intern vaig sentir com que es prenia una decisió de val, hem arribat fins aquí, anem a integrar tot això, anem a portar-ho a lo concret, a lo quotidià, anem a tornar a viure des de l'espai més íntim humà.
I llavors, a partir de llavors, de tant en tant torna en aquest buit, no?
Sí, aquest buit, diguéssim que l'espai aquest no ha marxat. Simplement jo puc sentir les meves emocions, puc sentir dolor, però l'estic sentint des d'aquest espai intern.
En aquella època va anar al psiquiatre?
No vaig anar al psiquiatre.
Però un psiquiatre li hagués diagnosticat...
Segurament.
Alguna cosa sí que li hagués diagnosticat.
Segurament hagués intentat pal·liar els efectes del que jo estava vivint, perquè estava patint.
Clar.
I normalment la medicina actualment està enfocada en evitar el patiment, evitar la mort. I reconec ara, al cap del temps, que per mi no hagués estat beneficiós, concret, en el meu cas concret, perquè jo vaig necessitar tota aquella experiència per descobrir el que he descobert dins meu.
Té por de la mort, en Sergi Torres?
Puc sentir por a morir, però no tinc por d'aquesta por. És a dir, si algú vingués i m'amenacés amb un ganivet, segurament sentiria la por, però m'obriria a experimentar què és aquesta por de morir.
O sigui, sobre experimentar-ho absolutament tot.
Aquesta és la proposta que jo he après a través de la meva vida. La meva vida m'ha ensenyat, m'ha convidat a viure-la. És com si la meva vida em diu, Sergi, viu-me completament.
Això vol dir buscar noves experiències o no?
Per la meva manera de ser concreta, jo no busco noves experiències. Simplement faig una indagació interna del que estic experimentant en el meu moment present. Permeto que el que passa en el meu instant present sigui la meva mestra i m'ensenyi espais interns meu que sense allò que està passant en aquell moment jo no veuria.
Això vol dir no mirar amb les ulleres dels prejudicis, ni amb pensaments, en la mesura possible, tampoc de judici, no?
Exacte. però tot i que jo pogués mirar a través dels meus prejudicis, seria interessant adonar-me en compte de que estic mirant amb els meus prejudicis. Tot és aprofitable.
Quina feinada, no?
En realitat, per mi, el que és una feinada ara és intentar evitar la por, intentar evitar l'angoixa, intentar ser feliç, intentar que aquest instant sigui millor del que jo penso que està sent. Això per mi és una feinada.
No intenta ser feliç?
No intento ser feliç, però és cert que trobo la felicitat quan m'obro a experimentar el que sento en el meu present, sigui el que sigui. Aquesta per mi va ser una de les troballes que em va deixar més astorat. És descobrir que darrere de qualsevol emoció, si m'obro a sentir-la, arriba la felicitat. Però m'he d'obrir, he de decidir obrir-me a sentir allò, a ser honest i acceptar allò que està passant.
Que això també seria saltar el buit.
Això seria saltar el buit, realment.
Sergi Torres, el camí per arribar al nostre instant present és el mateix instant present.
La pel·lícula Yo Libre, un viaje al instante presente, és una pel·lícula conscient que acompanya l'espectador a mirar la seva vida i la seva manera de veure el món. De la mà de Sergi Torres i David del Rosario sorgeix aquesta invitació a reflexionar sobre nosaltres mateixos i a donar-nos de l'immens potencial que ocultem sota les nostres creences. Escoltem un primer fragment de la pel·lícula en el que en Sergi ens parla del canvi de consciència ara.
8.000 millones de personas siendo conscientes del presente solo puede estar ocurriendo en este momento. En el presente. El cambio de conciencia no va a ocurrir en otro momento. De ahí que no implique hacer nada, sino más bien ser y dejarse tomar por la vida. Tremendo. Eso sí es un salto al vacío. Un salto de aquí a aquí.
Inconscientment, diu en Sergi, decidim creure que el que pensem és cert, només per por de sentir la incertesa de no poder controlar res. Ens fa tanta por entrar en la incertesa que preferim, diu, creure els nostres pensaments cegament, malgrat que la majoria ens generin dolor a nosaltres mateixos i a tots els que ens envolten. Llavors, un dels problemes seria aquest, acceptar la incertesa?
Sí, per mi és elemental, també. Jo me'n dono compte de fins a quin punt no tinc ni idea de com viure la meva vida. Me'n dono compte de que si el meu propòsit és ser feliç i viure en pau, com la gran majoria de persones, si jo no estic vivint en pau ara i en felicitat ara, és perquè en realitat no he après res que m'aporti això. Per tant, assumir la meva ignorància com a persona és per mi la base. I també me n'adono de la por que hi ha a assumir aquesta ignorància, perquè ens porta a un lloc de no poder controlar res, no poder determinar res. I els éssers humans necessitem determinar el que hi ha a fora per donar-nos una sensació de seguretat. Per què fem això? Perquè en realitat no tenim aquesta seguretat assumida, assolida dins nostra.
Sí. Això, els oients que s'estiguin escoltant des del cotxe, per exemple, que van a fer a dinar o a fer l'aperitiu, els que s'escolten en directe, si els grinyola una mica o els costa d'empassar o d'acceptar, vol afegir alguna cosa, que els diria?
Que fins ara hem viscut la vida creient que les coses són com som i no ens n'hem adonat que són com són perquè les interpretem d'aquella manera. Per exemple, jo ara estic parlant amb tu tranquil·lament i tinc un estat d'ànim concret. Si jo de cop i volta miro a baix de la meva cadira i me n'adono que hi ha una serp, potser començo a sentir-me angoixat. Però aquesta serp no té la capacitat d'angoixar-me, perquè ja hi era, potser fa 10 minuts. Per tant, no és la serp la que m'angoixa, sinó la meva perspectiva de la situació.
Yeah.
Per això, per mi és tan enriquidor i apassionant veure com jo estic interpretant la vida, perquè el com jo la interpreto és el que finalment fa que la vida sigui com és per a mi.
Informo a en Sergi que a la ràdio no tenim serps, per la seva tranquil·litat. Ara sí que en moltes ràdios hi ha llengües viperines. Això sí, que només fa falta... Vostè la ràdio suposo que no l'escolta gaire, no?
De tant en tant, mira, l'Ofici de Viure l'escolto quan vaig en vehicle. Quan em desplaço, al cap de setmana,
l'escolto. En cotxe. I la televisió?
Molt poc.
És a dir, fins a quin punt està en el món anomenat real?
Quotidià. Intento estar tant com puc, i la televisió la utilitzo perquè no és més que un reflexe de la meva manera de pensar. Tot el que veig exposat a la televisió, si sóc honest, veuré que internament hi ha una reacció al que veig. Si hi ha una reacció al que veig, sigui positiva o negativa, significa que estic veient una part de mi mateix que està reaccionant a allò. Per tant, ho utilitzo per veure on estic jo respecte al que veig.
Clar.
És un exercici de meditació, si vols, o d'autoindagació, veure segons quins programes.
I serveixen també per cultivar la paciència, no?
Per exemple.
Ens podem enfocar cap a aquest canvi, diu en Sergi. Com, acceptant qualsevol emoció que puguem sentir, aturar-nos, observar què sentim, començar a sentir com acceptar allò que estem sentint just en aquest moment sense cap pretensió de veure llums de colors ni amor celestial. Estem parlant d'un tipus de meditació. En Sergi medita?
Jo, formalment, no medito, tal com la majoria de persones occidentals coneixem la meditació, com seure i tancar els ulls i meditar, però sí que estic observant, estic atent a què sento i quins són els pensaments que emergeixen a la meva consciència de forma quotidiana.
Sergi Torres. L'abundància és saber que no necessitem absolutament res més que el que tenim en aquest moment.
O sigui, en Sergi Torres no busca fer diners.
Exacte. Va. No busco fer diners i no busco res extern que em pugui aportar unes sensacions. Perquè si ho aconseguís, si tingués la, anem a dir, la bona sort d'aconseguir-ho, aquestes sensacions el que farien seria tapar la por que sento pel fet de viure una vida, per exemple, sense saber per què l'estic vivint. M'explico. La majoria de persones vivim una vida, però no sabem per què l'estem vivint. Un ésser que està vivint una vida que no sap per què genera una angoixa i una por que intentem cobrir a través de sensacions. És per això que ens relacionem els uns als altres d'aquesta manera, per omplir aquest buit de coneixement, intentar conèixer-nos a través de l'altre, a través de sensacions, els diners, etcètera, etcètera, etcètera. Tot ho utilitzem per posseir-ho, per tenir-ho, per i aleshores poder sentir que estem vius quan en realitat estem tapant i fugint d'una assignatura pendent. Qui sóc i per què estic vivint això?
El per què seria el per a què en castellà, eh?
Exacte.
Per a què.
Exacte.
I els diners, o sigui, hi posaria el mateix sac, diners, també relacions...
Qualsevol cosa que jo vegi externa a mi, que intenti assimilar o tenir, és un intent de cobrir aquest espai intern de necessitat, una necessitat interna. És un espai en el que jo encara no m'estic reconeixent a mi mateix. Per tant, necessitaré un reconeixement extern, ja sigui econòmic, ja sigui polític, social, amorós.
Per tant, o sigui, vostè podria estar tranquil·lament en una cova i ser feliç.
La possibilitat hi és. La possibilitat hi és.
O al desert, no? Sí.
Per exemple, sempre i quan pugui assumir que estic viu, estic existint, i que la meva experiència de vida passa per estar en el desert o per estar en la cova.
I com han dit també alguns místics, per tant, es pot ser feliç, i espero que no se'm malinterpreti, això ho han dit alguns místics i ja ho estem situat en un context, es podria ser feliç a la presó.
Exacte. De fet, hi ha alguns llibres escrits per presoners que han descobert un nivell d'integritat personal que, a més, diuen que no haguessin pogut reconèixer en un altre lloc. Un nivell de felicitat, de poder descobrir que el que ells buscaven com a felicitat implicava una llibertat que l'han trobat entre reixes, paradoxalment.
I, tornant a la televisió i als mitjans, per tant, vostè, quan veu anuncis, l'anunci d'un cotxe, l'anunci d'un perfum, què fa? Marxa corrents?
No, al contrari. M'acosto perquè em mostra el mecanisme intern en el que la necessitat es fa òbvia. Tots els anuncis saben això. Les agències publicitàries saben que qui ho comprarà ho comprarà perquè se sent sol o se sent mancat d'alguna cosa i que aquell producte va a cobrir aquell espai. Llavors, jo aprofito per mirar els anuncis i veure quin és aquest espai on està apuntant aquell anunci.
Però llavors no ho compra.
Puc comprar-ho o no? El gest no és el que defineix. El que defineix és el lloc des d'on ho fas. Jo em puc comprar allò sense necessitar-ho, simplement pel fet de gaudir-ho. És diferent. Jo em puc comprar un cotxe per desplaçar-me i gaudir d'ell, o puc comprar-me aquest cotxe perquè necessito X cosa amb aquest cotxe. Uh-huh. Aleshores, si sóc molt honest, veuré que aquest cotxe no em fa feliç, perquè aleshores intentaré protegir el meu cotxe i la possibilitat de pèrdua del cotxe serà una amenaça a la meva vida. He convertit algo que em anava a fer feliç en una amenaça.
I que això seria aplicable també a les relacions de parella, com dèiem abans, i a la por de perdre la parella, no?
Exactament. A la parella, en les relacions, això és molt obvi. Relacions familiars o amoroses, ens relacionem amb la intenció de ser feliços, però en realitat, si som honestos, ens adonarem que aquesta felicitat està plena de por a perdre aquella persona que jo crec que em fa feliç. Por i felicitat no casen, no es poden comunicar. Per tant, o sóc feliç o tinc por.
Vostè creu que com un curs de miracles podem viure només des de la por o des de l'amor?
Sí, el que he descobert en el meu procés és que el procés mental i emocional se simplifica a dos inputs, dues maneres. O estic despert o estic dormit, o estic estimant, o estic tenint por, o estic obert a rebre el que passa, o estic rebutjant. Sigui el que sigui, una situació, una emoció, per mi això és bàsic.
No hi ha punts intermitjos?
Hi ha punts intermitjos perquè nosaltres els creem. Però si jo sento la tristesa i m'obro a sentir-la completament, m'adonaré que darrere de la tristesa hi ha una altra emoció que possiblement em porti a una altra que finalment acabarà amb por. Por a la vida, por a que torni a passar allò que va passar que em va fer sentir tristesa. La por sempre és el final de tot aquest tipus d'emocions que solem anomenar negatives.
Tornem a la pel·lícula Yo libre, un viaje al instante presente. Escoltem com afrontar els conflictes.
La vida es pura sorpresa. ¿Puedo yo tener una cita con alguien y dejarme sorprender? Anda, llega media hora tarde. ¡Qué sorpresa! Porque yo he quedado con él a las 6 y son las 6:30. ¿Puedo abrirme a vivir la pasión de ese instante? ¿Puedo abrirme a sentir incluso mi rabia? ¿Puedo vivir mi rabia? Yo dije sí. Y de repente la vida cobra un sentido inesperado. Porque uno piensa que cuando vive la rabia va a sufrir mucho, pero uno sufre más cuando se guarda la rabia o cuando la expresa hacia otro. Es mucho más simple vivirla. Y ahí es donde uno se pregunta, sí, pero ¿cómo? Y es tan simple, que lo vemos muy difícil. ¿Cómo vivir la rabia? Sintiéndola. Sí, pero ¿cómo? Ya la estás sintiendo. Ya estás sintiendo rabia. Ábrete a sentir eso. Ábrete a estar rabioso. A no intentar cambiar nada. A sentir lo que sientes. Ese espacio de apertura a sentirse uno mismo, aun creyendo que no sabe, genera un espacio de máximo aprendizaje.
I a més la ràbia, Sergi, és una... hi ha molta energia en la ràbia.
Sí, per mi és una de les emocions més creatives que hi ha. Si realment ens obrim a investigar quina és la sensació i la matèria prima de la ràbia, veurem que hi ha un espai de creació, de renovació, que per algun motiu fugim d'ell.
Abans, Sergi Torres, avui saltar el buit a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Li agraïm molt que no hagi arribat mitja hora tard. Tot un detall.
Gràcies.
Perquè vostè ho va fent, això. O sigui, també dona l'oportunitat a la gent que l'espera vostè de que s'obrin en aquest espai i arriben mitja hora tard? O només era un exemple?
No, utilitzo normalment exemples que m'han passat a la meva quotidianitat perquè són per mi més palpables. Un dia vaig anar a una xerrada que m'estaven esperant a una hora i jo havia entès malament l'hora. Jo pensava que arribava a mitja hora d'hora i arribava a mitja hora tard. I donar la xerrada des d'aquell espai va ser per mi molt, molt, molt interessant.
Clar, tu diràs.
Doncs en Sergi no és cap monjo budista, no és cap monjo, vaja, i ell era fisioterapeuta.
Exacte.
I el canvi va ser el que ens va explicar abans?
Sí, de fet, jo vaig experimentar això quan estava a la universitat i quan jo vaig sentir la necessitat de donar-li un sentit humà a tot el que estava experimentant, tota aquesta abstracció, vaig acabar la meva carrera. Estava vivint, mentre en aquest procés la meva àvia estava morint de càncer, va ser tot molt intens, i un cop vaig sortir de la universitat vaig començar a treballar com a fisioterapeuta.
I llavors ho va deixar?
Al cap de 10 anys, després de 10 anys treballant, ho vaig deixar perquè vaig sentir una crida interna a expressar això que expreso ara.
I ara el que està fent és senzillament expressar-ho.
Exacte, exacte.
I no para, eh?
Sí, és curiós, és algo que em sorprèn. Realment em sorprèn molt perquè no tinc la intenció de comunicar-ho, sinó que sento una crida interna. No tinc la intenció de que m'escolti ningú, sinó que hi ha una crida interna i el poder d'aquesta crida interna que tots tenim dintre és impressionant. Estic sorprès encara.
I cadascú tindria, segons en Sergi, aquesta crida interna, però per diferents camins, no? Per diferents motius i amb diferents objectius.
Exacte.
És a dir, una crida interna pot ser, per exemple, fer un bon pa, un flaquer a fer un pa excel·lent, no?
Per exemple, per exemple.
Però això sortiria d'una crida interna?
Podria ser, podria molt ben ser. Hi ha dues maneres de funcionar. Una, per necessitat, i l'altra, com una extensió d'aquest espai intern. Jo puc fer un pa perquè necessito menjar o perquè necessito que quan arribis a casa vegis que he fet un pa i vegis que bon company sóc, o puc fer un pa perquè sento la gratitud, l'alegria d'existir a través de fer un pa.
I aquest sento que bon company sóc?
No és que seria una bona o mala opció, sinó que seria una opció que m'estaria allunyant del meu propòsit de ser. Estaria buscant ser reconegut a través de l'altre en lloc de reconèixer-me a mi mateix. Per tant, no és que estigui bé ni malament, perquè per mi no hi ha accions bones ni dolentes, ni correctes ni incorrectes, simplement estaria sent incoherent. Estaria dient, em vull pujar a la bicicleta anant en direcció contrària.
I llavors, si no hi ha coses bones ni dolentes, una acció, fer mal a algú, no seria una acció dolenta?
Clar, aquí estem entrant en un camp on la nostra moral actual predomina i ens dicta com són les coses, quines són les bones, dolentes i com ens hem de comportar. Però realment, si som molt honestos, veurem que aquesta moralitat ha anat variant al llarg del temps. Per tant, jo em pregunto què és bo, què és dolent, què és... No ho sé. Quan jo miro enrere el meu passat, quan jo vaig viure experiències que vaig entendre que em feien algú que em feia mal i actuaven malament en contra meva, o jo que havia fet alguna cosa dolent amb un altre, quan les miro ara, puc veure l'aprenentatge que hi ha darrere d'elles. Per tant, ja no les entenc com a bones o dolentes, sinó com algo aprofitable en el meu present.
Diu en Sergi Torres algunes coses políticament poc correctes, com senten els nostres oients, i en el seu llibre Saltar al vacío diu, per exemple, que el patiment és una opció i no un fet. Llavors fa una distinció entre patir el dolor i viure el dolor. I afegeix, vols aprendre a deixar de patir? Has de travessar el patiment. Quan algú em demana, diu el nostre convidat, ajuda, per què pateix? Per la raó que sigui, la meva resposta és convidar-lo a patir, perquè darrere del patiment hi ha el seu dolor, i darrere del dolor, l'absència de dolor. Ens ho pot explicar una miqueta?
Sí, és complex d'explicar, és simple, però és complex d'explicar perquè bàsicament estem fugint del patiment i estem fugint del dolor. Gairebé ningú vol sentir això. Aleshores, me n'adono quan jo sento dolor, que si jo no vull sentir aquest dolor, començaré a amagar-me d'aquest dolor. Però aquest dolor l'estic sentint jo. L'estic sentint des de dins meu. Per tant, si fujo d'aquest dolor, estaré fugint d'una part meva. Al fugir d'una part meva, estaré creant sofriment. Estaré creant un record que inconscientment o conscientment estarà trucant a la meva porta dient-me Sergi, que em pots sentir ja, sisplau? Que em pots sentir ja, sisplau? És una energia que va aparèixer en un moment i que jo no vaig voler sentir, l'energia de dolor, i estarà donant voltes, per això els éssers humans funcionem donant voltes, moltes vegades les situacions venen i van, i no acabem de sortir d'elles perquè no les assumim. Per tant, si jo assumeixo el patiment que sento ara, la intensitat creixerà fins a portar-me a l'origen, al dolor. I si sento el dolor i l'assumeixo, podré treure el cap darrere del dolor. Darrere del dolor hi ha absència de dolor.
Sempre.
Jo diria que sí, però ho deixo en interrogant, perquè per mi el que és interessant és que un pugui agafar el seu patiment i faci la seva pròpia experiència d'això.
Ho diu també el curs de miracles, que el patiment que experimentes no està causat per res extern a tu. Ho subscriuria, això?
Sí. Me n'adono compte de que quan jo pateixo, el que estic experimentant en realitat és la conseqüència de la meva interpretació d'allò. Si tu, per exemple, em comences a tractar malament ara, i jo el que estic experimentant aquí és un aprenentatge o estic simplement escoltant algú que pel seu mal humor sembla que necessita ajuda, jo no tinc per què sentir-me malament.
Això ens passa molt, per exemple, les tertúlies, abans que parlàvem dels mitjans, les tertúlies, per exemple, polítiques, i aquí un servidor té una certa experiència amb això, que bé que segons qui el que diu ens pot fer mal i segons qui les pot dir encara més grosses, però gairebé ens fa riure, no? Era com fa anys quan escoltàvem la COPE, per exemple. No voldria citar noms, no? Però quan escoltàvem la COPE, doncs això, no? Que fins i tot et posava les piles sentir aquella agressivitat verbal, no? Però no ens provocava dolor.
Exacte, perquè ho podíem interpretar d'una altra manera. Però si ens haguéssim pres seriosament allò i haguéssim cregut el que pensàvem o interpretàvem d'allò, automàticament haguéssim experimentat les emocions i haguéssim cregut que allò que està passant allà no és una opció, sinó un fet.
O amb el Barça-Madrid ens passa el mateix, no? Una derrota del Madrid no ens provoca la ràbia que ens provoca una derrota del Barça.
Exacte. De fet, sóc soci del Barça.
Ah, sí?
Des de fa 25 anys. M'agrada molt anar i experimentar totes aquestes sensacions. Com és possible que jo, que vull anar a veure el Barça i que m'agrada, pateixi quan perd? Llavors, si me'n dono compte d'això, serà no perquè perd el Barça, sinó perquè penso que hauria de guanyar, perquè penso que és el meu equip, perquè penso que... I començo a veure tots aquests pensaments i simplement els puc reconèixer i no creure mals.
Tornem a la pel·lícula Yo libre, un viaje al instante presente, per entendre què causa el patiment.
Me fascina la vida de los demás, no importa cómo sea. Me doy cuenta de que acepto plenamente sus vidas, las respeto, y en muchas de ellas hay puro sufrimiento. Pero puedo ver cómo ahí hay alguien tratando de aprender a salir del sufrimiento. Y eso es una pasada. Y puedo ver cómo los hilos de la vida están creando esa situación de vida concreta para que esa persona pueda descubrir que lo que genera sufrimiento en realidad no es la vida, no es el escenario, sino mi interpretación del escenario. Eso es una pasada, porque puedo sentir el amor de la vida de esa persona por esa persona. Ya, pero observa, la vida de esa persona es terrible. No, no es terrible. Está diseñada perfectamente para que esa persona se dé cuenta de que de esa manera no es vida.
I en Sergi Torres s'ha trobat amb persones que li han donat la raó, que li han dit, en efecte, aquest és el camí que jo he transitat.
Sí, me'n trobo moltes. I a més, moltes persones ara que volen utilitzar les seves vides per caminar-les, realment. I en això em sento molt privilegiat, perquè em trobo moltes persones que estan patint molt i no deixo de sorprendre'm. Són els meus mestres, per mi. Com persones que han patit s'obren a viure el seu patiment i com es transformen, com transformen el seu punt de vista del seu patiment i, per tant, de tot el seu passat. Per mi és impressionant. No deixo d'aprendre d'elles, realment.
Bé, ens queden pocs minuts. Voldríem acabar parlant de la felicitat, tot i que de retruc ja n'hem parlat, no? Però recapitulant algunes de les coses que ha dit en Sergi a l'Ofici de Viure, la felicitat no tindria res a veure amb l'eufòria, no? Ni amb la manca d'emocions com la tristesa o la ira, sinó que tindria molt a veure, o gairebé única i exclusivament, amb la consciència del moment present, oi?
Exacte. Per mi la felicitat no és una sensació, sinó que és un estat de consciència. I per mi també va ser clau descobrir si jo sóc conscient del meu present, en qualsevol de les emocions, estic sent conscient de que existeixo. Ser conscient de que existeixo és el que em porta a poder experimentar la felicitat d'existir.
I hi ha gent que no és conscient que existeix, segons vostè?
Si hi ha gent que no és conscient...
de que existeix.
Jo parlo per mi, jo no era conscient de que existia. Jo era conscient de que volia treure bones notes a la facultat i de que volia que la meva parella fos d'una altra manera, que m'estimés com jo volia ser estimat, i que era conscient de tot això. Però no, en cap moment em parava a donar-me en compte de que, ostres, estic vivint una vida humana, estic viu, estic experimentant aquesta experiència. Vaig a viure-la.
Això vol dir saltar el buit.
Això vol dir saltar el buit.
I llavors avui, per exemple, en algun moment ha saltat el buit en Sergi Torres? Avui o ahir o abans d'ahir?
Ara mateix, amb tu, estic...
saltant el buit.
Estic saltant el buit. És una experiència completament nova i estic sentint moltes sensacions que estic obert a sentir, a experimentar, a indagar què és el que hi ha darrere de tot això que estic vivint ara.
Ja ha vist en Sergi, doncs, com li hem dit, que aquí no tenim SERPs, no? I que els estudis de Catalunya Ràdio, que és l'emissora que visita per primer cop, doncs són acollidors i són agradables, no? En Sergi diu, per acabar, com els éssers humans no recordem què som ni d'on venim, fem servir els nostres pensaments per definir-nos a nosaltres mateixos. Per tant, l'última pregunta que li faria, tot i que requeriria d'un programa sencer, que és, segons vostè, què som i d'on venim?
Per mi som mera presència. Presència, res més. Som un flux de consciència que passa a través de l'instant present. Obert a experimentar qualsevol cosa. En aquest cas, som éssers humans. En aquest cas, jo sóc Sergi Torres. Doncs som aquest espai intern que es permetria viure's a si mateix sense por a ser com és un.
Sergi, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Ha estat un plaer.
Igualment, gràcies. Caspar. Gràcies.
Acabem escoltant José Luis San Miguel de Pablos, doctor en filosofia, que obria el programa. Li hem donat per ell, doncs, què som i què és la consciència.
La consciència se vive. Lo único que puedo decir es que tú eres. Te das cuenta de que sin pensar, incluso sin sentir una emoción especial, en fin, en ese vacío mental, que eso sí es el vacío mental, esto sí, sigues siendo, eres. Incluso cuando te despiertas, después de haberte estado durmiendo y recordar vagamente un sueño, o claramente, depende, un sueño que has tenido, te das cuenta que cuando estabas soñando eras, es evidente. Porque soñabas. ¿Quién soñaba? El observador. Ni siquiera el ego, ¿eh? Porque en un sueño el ego está muy diluido. Ese observador sin nombre, sin ego, eso es la conciencia. La luz del ser que decía mi madre, decía, esta luz que soy, ¿cómo va a desaparecer alguna vez? No decía este pensamiento, esta inteligencia, decía esta luz. ¿Qué luz? Estoy viendo, no estoy ciego. Pero si lo estuviera, oiría. Sentiría que hay alguien aquí. No hace falta ver, ni siquiera con los ojos. Pero si los tienes, es una buena manera de darte cuenta. Esta luz de ser. Eso es la conciencia.
Tenim 24 segons per animar-te a venir al Palau. Al mateix temps que té l'home llop per treure de fons, la castanyera per creuar la pista, Frankenstein puja per fer el bloqueig, un zombi arrossega dos marcadors, deixa el fantasma sol i triple sobre la botzina! Nit de bàsquet win al Palau! Divendres 31 a 3 quarts de 9, Futbol Club Barcelona Turú Esgojelets de Polònia, amb sorpreses per als més petits. Us ho passareu de por! Entrades amb un 25% de descompte si les compres 6 dies abans a fcbarcelona.cat amb el codi BASKETWIN. 35% si ets soci!
La intuïció i l'empatia són les claus del nostre futur.
Descobreix el nou llibre d'Eduard Ponset, El viatge a la vida, publicat per Edicions Destino.
Hola, sóc en Pau Ruiz, president del Gremi de Fusters de Barcelona. Mira al teu voltant, segur que tens fusta a prop. T'has plantejat d'on ve la fusta? I quanta gent hi ha treballat perquè arribi fins a tu?
Descobreixo la Setmana de la Fusta de Catalunya del 24 d'octubre al 2 de novembre per seguir gaudint a Catalunya de bona fusta i d'aire net, per estalviar energies contaminants i frenar el canvi climàtic. Què penses fer? Informa-te'n a setmanadelafusta.net.
Per què hauries de ser soci del 3C?
Sí, clara, ja m'ho estic pensant, dic.
Per tot el que et proposem.
Li trec molt de partit, o sigui, és la quantitat de vents que es fan, la quantitat de descomptes, les preestrenes de cinema.
Tenim la millor oferta d'espectacles i productes culturals de Catalunya i sempre el millor preu.
Que és una manera d'estalviar de les ofertes culturals que hi ha a Catalunya.
Per tot el que t'expliquem.
A mi el Club 3C m'envia un e-mail cada setmana dient-me tot el que hi ha a la ciutat i tot el que puc fer.
Entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura. A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens musclos gallecs per 1,80 € al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda-te'n, musclos gallecs per 1,80 € al quilo.
Tu saps el que és haver d'aguantar tant de temps sense?
Sense? Sense què?
Sense un Madrid-Barça.
Tampoc tant, no.
Que no? 310.740 minuts, 18.644.400 segons.
Però que t'has tornat boja. Que ho has calculat?
5.179 hores, 215 dies i 19 hores.
El Tot Gira ho hem calculat a la perfecció. Aquest dissabte, des de les 4 de la tarda i fins a la mitjanit, ens centrem en el clàssic.
Torna el Real Madrid-Barça.
Aprovaran els blaugranes la prova de foc del Bernabéu? Superarà Leo Messi el rècord de Telmo Zarra?
Messi acaba de marcar!
Debutarà Luis Suárez?
I diumenge, de 4 de la tarda fins a les 11 de la nit, ressaca del clàssic. La transmissió de l'Espanyol Deportivo.
I gran premi de Malàisia de motociclisme amb la possibilitat de sumar dos campions del món catalans més, Cito Rabat i Àlex Márquez.
Tot gira aquest cap de setmana 15 hores d'esport en directe. O 900 minuts, 54.000 segons.
Tu també has embogit.
Tot gira amb David Clopés.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
Saber perdonar millora la nostra salut emocional. What a wonderful
way. L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Arriba Andrés Martínez Suero. Què tal, Andrés? Ben retrobat. L'Andrés Martínez Suero, que ha estat uns dies fent un retiro de silenci.
Sí, así es. He hecho un retiro de varias semanas en silencio, una aventura interior.
¿Y qué tal?
Bueno, es impresionante el grado de tranquilidad que uno puede llegar a vivir si realmente da esa oportunidad, ¿no? Y esa tranquilidad es la puerta de la sabiduría. He descubierto cosas muy interesantes de mí, de mi vida y de lo que quiero hacer.
¿Llavors vostè ara és més savi, Andrés, o ha creuat la porta?
Sí, sí, creo que soy más sabio. He entendido como sabiduría que conozco mejor lo que tengo y lo que quiero.
Doncs continuem el nostre curs de Mindfulness. Ho celebrem, Andrés. El curs de Mindfulness, d'entrenament Mindfulness, que estem fent a l'Ofici de Viure en aquest inici de temporada. Avui parlem de la regulació emocional.
Sí, así es. Vimos la otra vez las emociones y vamos a aprovechar lo que descubrimos con las emociones para poner en marcha una herramienta que es muy útil en la reducción del estrés, que es la reducción emocional. ¿En qué consiste esto? Pues son como tres pasos. El primero de los pasos tiene que ver con reconocer una emoción. Reconocer cuando uno está viviendo una emoción. Y las emociones sencillas son el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría o alguna derivada de esta. Así que de ese reconocer, la segunda parte tiene que ver con aceptar que esa emoción está. No necesariamente uno tiene que aceptar por qué está esa emoción, ¿no? Que es lo que nos genera problemas, sino aceptar el hecho de que en este momento yo estoy viviendo esa emoción.
Por ejemplo, preocupación.
Por ejemplo, acepto que tengo preocupación, acepto que tengo tensión en la cara o que voy un poco acelerado o que tengo sudor. Y en vez de ponerme a pensar en las razones por las que estoy preocupado y lo que debería hacer para quitarme la preocupación, llevo la atención a mí como con una intención de cuidarme. Y entonces empiezo a respirar consciente, aceptando yo conmigo y mi emoción, sin pensar en la causa, sino como abrazando o acogiéndome a mí en esa experiencia.
Aquest seria el tercer pas, acollir aquesta emoció.
Acoger y respirar. Y de esa respiración, la emoción empieza a ir bajando de intensidad y con eso va subiendo mi capacidad de estar presente en ese momento y de responder a aquello que está ocurriendo más efectivamente, no tan llevado por la emoción de ese momento.
I sempre acollia aquesta emoció amb amabilitat.
Eh? Exactamente. La parte de la amabilidad hacia uno, porque esa amabilidad a veces es difícil llevarla hacia los demás, pero aquí es acoger la amabilidad hacia uno mismo con la emoción que está viviendo.
Doncs pot ser una bona pràctica per fer aquesta setmana, si els
Así
nostres oients ho desitgen.
Sí. Cuando uno encuentre una emoción intensa que le coge, hace una pequeña pausa, inspira, se da cuenta de la emoción que tiene, lleva la visión hacia adentro, respira con ello e intenta tomar un poco distancia de lo que le genera la emoción para cuidarse un poco más.
Andrés Martínez Suero, de l'Institut Es Mindfulness. Moltes gràcies, Andrés. Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Muchas gracias. Este es nuestro final.
Hola, bon dia. Vull que mantingueu el meu nom ocult. Tinc un problema que no és ben bé sentimental. Des de petita ja passo dels 50. Sempre he estat inventant-me personalitats. Primer, amb les amigues de l'escola, m'inventava amics que no existien i fets que no havien passat mai. Ho sento, però no puc evitar-ho. I ara, amb internet, doncs, he creat diverses personalitats i les desenvolupo. Crec que no faig mal a ningú, però voldria saber si tinc alguna mena de trastorn. Estic feliçment casada des de fa molts anys i tinc fills sants, macos i adults. Signat, preocupada. Ho signo així.
Sí, recordem preocupada. Que en Jordi Llavina i la Joel Cervera mantenen l'anonimat dels oients que així ho demanen. Joel, benvinguda. Jo crec que aquí seria bo començar a escoltar la nostra psicòloga, a veure què en diu.
Doncs bé, no podem fer un diagnòstic amb aquestes poques dades, però sí que podem dir que fins ara ho has estat fent i que no t'ha procurat cap malestar o cap problema. Jo el que veig és que et sembles una persona molt creativa i que tens una tendència, doncs, que trobes una satisfacció en aquests rols. I hi ha activitats que podrien fer sortir més de tu mateixa, que està davant d'un ordinador i que pots valdre per moltes més coses, com podria ser el teatre, com pot ser la pintura, l'escriptura, vamos, que hi ha infinitud d'activitats on podries desenvolupar fantàsticament en comptes de desenvolupar-te amb un ordinador, que hi ha un punt de solitud en aquest sentit. Jo no parlaria de trastorn, però sí que estàs un pèl sola i la dificultat de les noves tecnologies és que és molt immediat i és molt satisfactori i això ens enganxa. Mm-hmm. En el moment que ella ho puguis desenganxar-te i ho pots deixar, doncs no hi trobaries dificultat.
Diu que està des de fa molts anys feliçment casada. Jo crec que això és un element tranquil·litzador.
És un indicador positiu.
Parla dels amics imaginaris, que és un joc que fan molts nens.
Exacte.
Des que són petits, que s'inventen un amic. Jo he de confessar que molt sovint, de vegades, doncs, quan sóc sol conduint o pujo amb un ascensor, doncs, no sé, dic, per exemple, avui a l'ofici de viure i em penso que ets el Gaspar. També m'ho penso, això.
Eh? És molt divertit.
Sí, clar.
És que som molt creatius i aquesta creativitat l'anul·lem contínuament. Hi ha un vídeo que diu que la creativitat es mata a les escoles, la majoria d'escoles maten la creativitat. Mm-hmm. I aquesta senyora, amb l'edat que té, doncs, és fantàstica tot això. El tema és que no estigui tan enganxada tan sola.
Bé, recordem que nosaltres no hi estem d'acord, és a dir, que la majoria d'escoles matin la creativitat.
Ho diu, bueno, no, en absolut. Hi ha una frase, un senyor King Robbins, em sembla que és que ho comenta, però bueno, podria ser que ens l'anéssim anul·lant.
I deia Whitman, el gran poeta nord-americà, el primer poeta modern d'aquest gran país que és Estats Units, deia, el meu jo conté multituds, no? I és aquella pruïja, aquell desig, aquell desfici que tenim de vegades de dir, jo no només vull viure la meva vida. Com que és impossible viure en cap altre més que no sigui la teva, el que pots fer és imaginar. I, per tant, és el que fa aquesta senyora. Ara, jo no sé si hi ha un límit patològic, vull dir, home, que no es tracta de que faci
res. Això no podríem dir-ho aquí, però és molt interessant el que tu has dit. La literatura és somiar a la poesia, és portar-te a altres mons.
Mm-hmm. Tu, per exemple, Jordi Llavina, i no t'imagines mai sent Quim Monzó?
El Quim no me l'imagino, perquè jo soc molt més jove.
Moltes gràcies, Jordi, Joel. Gràcies. Els dies també, moltes gràcies.